Avui a l'entrevista hem convidat Miquel Alonso, que és responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre. Ja us podeu imaginar que ho hem fet en motiu de l'arribada de les revetlles. Unes revetlles, en la majoria populars, en les que la gent ens ho passem molt bé, que fem tradició, fem festa, però que alhora també hem d'emprendre amb molta precaució degut a que alguns dels elements que precisament han fet populars aquestes revetlles, pues comporta també la seva perillositat. I estem parlant dels petards, de les fogueres, dels correfocs. Miquel Alonso, benvingut, què tal?
Bon dia, gràcies.
No, és a dir, podem convertir una festa en un drama, no?
Sí, bé, de fet, aquesta campanya que ja vam iniciar a principis del mes de maig, sobre tot el que són consells preventius a l'hora de tindre en compte què és el que se pot i no es pot fer en tot el tema del tractament de material explosiu, no? que el material pirotècnic, al cap i a la fi, no deixa de ser material explosiu i és perillós. I això també ho ajuntem en el tema de les fogueres, dels correfocs, donant els consells més adequats possibles perquè pugui tindre una mica la festa en pau i tindre una festa segura.
És a dir, no hem de renunciar a gaudir de les revetlles, però sí que ho hem de fer amb molta precaució, no?
Exacte, ni molt menys. O sigui, la revetlla està parlant d'això, per a disfrutar-se. El que passa és que sí que hem de sempre tindre en compte el caràcter este de sentit comú, no? D'autoprotecció de les persones. Per això nosaltres hem posat a disposició de tots els ajuntaments, i ahir també ho fem a través dels mitjans de comunicació, com és este cas, tot un seguit de consells, no? Que marquen una mica la pauta de comportament i de una mica d'idea per a tindre esta festa segura.
Anem per parts. Els petards. Suposo que una de les parts més perilloses d'aquesta festa, no?
Sí, perquè és el material pirotècnic que, com te dia, és material explosiu que moltes vegades fa cap a mans als més menuts de casa, no? Llavors, és imprescindible sempre tindre en compte de quin material pirotècnic estem parlant, no? De quina classe de material pirotècnic, i sàpiguer sempre que cal una supervisió d'un adult per a fer, diguéssim, fer explotar tot el que són les diferents tipus de petards. Per aquest motiu, el que fem és una sèrie de consells, sobretot de manipulació d'estos petards.
Manipulació, que suposo que és tot allò de no posar-se els petards a les butxaques,
exacte,
encendre en metge, sempre,
exacte,
en presència d'adults, etcètera,
exacte,
etcètera. No?
Tot i que poden semblar allò, diguéssim, una mica idees, no?, del que et deia abans, no?, de sentit comú, doncs moltes vegades molts dels accidents que provoca una mala manipulació d'este material explosiu ve degut a perquè no s'han dut a terme aquests consells de prevenció, el que tu comentaves, no? No guardar els petards a les butxaques, portar-los sempre en un lloc el més estanc possible, que en cas de que tingués algun tipus de problema te'l pugues allunyar de la persona, i després també tot el que és una mica al voltant de tot això, ja no tant del perill d'autoprotecció per lesions que un pot patir, sinó pel mal que podem causar a tercers, no? Sobretot no fer mai foc a menys de 500 metres de massa forestal, no fer fogueres a menys de 15 metres d'una façana, no ficar els petards dins de totxanes o botelles perquè poden crear metralla i pot tindre una afectació molt més gran. Pues tota aquesta sèrie de consells les hem recopilat en este material que venim donant als ajuntaments perquè en feu difusió, que facin difusió a totes les persones per a poder gaudir d'una revetlla segura.
Clar, el tema dels petards, per exemple, el tema de tenir els petards allunyats, d'encendre amb metge més que en un encenedor, suposo que aquí hem d'afegir el que comentaves, no posar els petards dins de cap lloc mobiliari urbà, és a dir, papereres, botelles de plàstic o de vidre, etc, etc, i sobretot no llançar els petards cap a altres persones, no?
Exacte, no tirar-los en la mà, per exemple, no tirar-los des d'una finestra o des d'un balcó, no? O aquells petards que són com canyes que pugen cap amunt si tenen la canya trencada, que no se sap ben bé cap on se pot dirigir. Tot això que tu comentaves i el que t'explicava jo una mica abans, doncs això és imprescindible. I com ho hem de controlar, això? Sobretot a través de la supervisió de les persones adultes. Vull dir, les campanyes sí que expliquem als crios, en les campanyes que fem juntament en Creu Roja i voluntaris de protecció civil, és de dir com han de manipular estos petards i una mica també explicar-los quines són les conseqüències d'una mala manipulació d'això. El que sí que és importantíssim és que estos consells arriben a pares, arriben a iaios, arriben a totes aquelles persones que són els que tenen la responsabilitat de supervisar com se manipula este material explosiu.
Clar, perquè no tothom és apte, perquè repartiu els petards en tres tipus de material, no?
Sí, hi ha tres tipus de... Els que es venen normalment, que això és importantíssim constatar, de que la venda sempre se fa per una persona autoritzada, no s'ha de comprar mai a un lloc que no estigui homologat, que és simplement per una qüestió de seguretat, sinó perquè totes les casetes que venen material pirotècnic, els negocis que venen material pirotècnic, tenen unes autoritzacions administratives que garanteixen una sèrie de condicions de seguretat, tant del material que venen com de l'emmagatzematge, i això és important, tindreu clar. A partir d'aquí, sàpiga que hi ha tres tipus de classe oberts a la venda al públic, val? Hi ha, sembla que és hasta 8 tipus diferents de classes, però a partir de la quarta ja és més professional, però les tres tipus que tenim actualment, que es venen actualment, serien la classe 1 en un risc baix, la classe 2 d'un risc mitjà i la classe 3 ja seria d'un risc alt. Nosaltres, per això, no hi ha configurat una norma que digui quina edat ha de ser l'adequada, no? Això queda a expenses de la subdelegació del govern, que en aquest cas és l'òrgan que té la competència en matèria de material explosiu. Però sí, el que hem delimitat una mica és que els de classe 1 ha de ser a partir dels 12 anys, la de classe 2 dels 16 i la de classe 3 a partir dels 18 anys.
Això pel que fa als petards. Pel que fa a les fogueres, suposo que consells per als veïns de la vora.
Correcte.
I sobretot pels que fan les fogueres en escollir l'indret, no?
Sí, és fonamental. O sigui, nosaltres dividim els consells en aquestes dues parts. Primer, consells per als veïns, no? Sàpiguer que, bueno, que allí en se plante una foguera, doncs, tindre tot el que són finestres, balcons tancats, plegar tendals, comprovar que hi ha aquesta distància de 15 metres, no només d'una façana, sinó també, per exemple, doncs, de mobiliari urbà, de cert mobiliari urbà, d'envans pluvials, de cotxes aparcats. I sàpiga també que per a fer una foguera cal un permís. Val? Este permís s'ha de demanar a l'Ajuntament, que ell també farà una inspecció de les condicions idònies de, diguéssim, per a situar esta foguera. És importantíssim això del lloc a escollir, no? Perquè hem de tindre clar que sobretot a Catalunya està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals, tant si hi ha espècies arbòries com si no, i la franja de 500 metres que els envolta. Llavors és important també que allà on se planta la foguera se deixi pas als vehicles d'emergència. I això se fa en aquesta inspecció prèvia, no, que és necessària per a donar aquesta autorització per a poder muntar una foguera.
I suposo que també, sobretot, per la nit posterior, assegurar-nos de que està ben apagada, no?
Sí, és important, sobretot el que fiquem a cremar, no? Ja queda descartat totalment ficar el que són materials contaminants, rodes de cotxe, aerosols, tot això que pot, que la seva combustió pot provocar contaminació. A més, el que nosaltres sempre demanem és que tot el que es tire a cremar creï brasa, no? Perquè després és molt més fàcil de controlar i molt més fàcil d'apagar el dia de demà.
Alguna cosa més pel que fa a les fogueres?
Bueno, s'ha de tindre en compte, sobretot, recalcar el tema del permís. És importantíssim. Avui en dia que ens estan sortint, diguéssim, moltes fogueres, que es posa molt de moda fer la foguera a la platja, i tot això no costa res, no? Perquè un potser en primer lloc té en ment fer una foguera petita, però ho comenta als amics, els amics dels altres amics i tal, i al final acabem fent una foguera molt gran i resulta que arriba el moment de fer foc i ningú sap, ningú ha dit, ningú li ha comentat a l'òrgan responsable, en aquest cas a l'Ajuntament, que és lo que hi ha, no? Llavors és important que les persones que vulguem fer una foguera, sobretot, tindre clar el lloc d'ubicació, tant per a protegir-se ells mateixos com per a que la gent del voltant també es pugui protegir.
tenir en compte el vent, suposo, el llançament de materials i líquids inflamables...
Clar, tot... per exemple, nosaltres no diem mai de ficar a cremar tot el que són papers, tot el que puguen ser elements que en la combustió es puguen elevar, no? I fer cap a un altre àmbit que sí que pugui generar un risc d'incendi molt més alt. Per exemple, ara fa uns anys que s'ha posat molt de moda tot això dels globus estos inflables en foc, en l'aire calent,
dels fanalets,
bueno, que es tiren i pugen cap amunt, i fa molt bonic, la veritat. Però bueno, fa bonic quan puja, el que passa que després això queda a expenses del vent que bufe, no? I ens podem trobar en algun cas de que s'han encès fanalets, no? I després d'aquests fanalets han caigut al mig d'una massa arbòria al cap d'uns quilòmetres, no? I han provocat algun petit incendi. Pues per evitar tot això, sempre en llocs on no hi hagi massa arbòria i sempre controlat i havent dit quin és el tipus d'activitat que es vol portar a terme.
Amb algun tipus d'assortiment d'aigua a prop?
Bueno, no és necessari i no és un requeriment, a més que no hi hagi una ordenança municipal que així ho digui. El que sí que és important és que els nostres serveis de prevenció d'incendis en aquestes nits reforcen també tot el que és la seva presència als parcs. Llavors és interessant també saber que els bombers de la Generalitat, tant com Mossos d'Esquadra com el sistema d'emergències mèdiques, pues, en aquest cas reforcen totes les seves unitats, no?, per encara més assegurar i que no hi hagi cap desgràcia.
I després mos quedarien els correfocs, no?
Sí, dels correfocs és important dir, no?, que els correfocs tampoc no és una festa que sigui tant de l'estiu, sinó que nosaltres tenim un territori, no?, en què els correfocs se desenvolupen pràcticament al llarg de l'any. Per això és important saber que hi ha consells no només per als veïns, que serien una mica també els que van en relació a una nit de Sant Joan normal, tot el tema de tancar finestres, de conèixer una mica el recorregut previ per on s'ha de passar, tancar tot el que són balconades, tot això, que són consells que són similars als de la nit de Sant Joan, però en aquest cas també haurien de hi haure consells expressos, no?, per a la gent que segueix el correfoc. La gent que es fica baix en els dimonis o que balla o que es fica baix del foc, pues, sàpiga el que sempre els diem, no?, perquè la roba més idònia per participar en un correfoc és la de cotó, que tingui mànigues i pantalons llargs, que portin un gorro de roba, zapatilles que els agafen tots els pèls, que no els hi queda res de cara a l'aire, i una mica també anar esperant tot el que és la comitiva del correfoc, fer-la passar per carrers amples, no? Una mica, el que et deia al principi, una mica de sentit comú, de donar informació, perquè és essencial, la informació està i s'ha de repartir, i una de les garanties de l'autoprotecció és que féssim córrer aquesta informació, i aquests consells preventius que fa la Direcció General de Protecció Civil, en aquest cas, van dirigits en això, a que la informació corrigui i a que tothom pugui arribar a conèixer una mica quines són les tasques de prevenció que s'han de tindre en compte en una nit com la que ve de Sant Joan, però també que es pot aplicar al llarg de l'any.
Si hi ha alguna emergència, què hem de fer? Telèfonos d'emergència, suposo,
sí,
no?
Sí, evidentment, el 112, als més menuts, explicar-los que el número 112 és el número d'emergències, és la central que aglutina tant bombers com Mossos, com SEM i agents rurals, no?, que estem en contacte també en la nostra sala central de coordinació d'emergències de Catalunya, el CECAT, però en cas de que hi hagi qualsevol incident, sempre el primer que s'ha de fer és trucar al 112 i després ja, si cal protegir a la persona i assegurar el lloc, això vindrà després. Però primer, sempre imprescindible trucar al 112, que és el telèfon únic d'emergències a Catalunya.
Doncs, Miquel, moltíssimes gràcies per tots aquells consells i aquestes recomanacions, perquè, com dèiem, el que volem és que la gent s'ho passi bé a les Revetlles, Sant Joan, en aquest nostre territori també, doncs Sant Pere, que encara queden residus de petards, encara queda residu de Revetlla, i que no s'hagin de convertir, com passa en moltes ocasions i com veiem el dia després en molts mitjans de comunicació, doncs que ens hem emportat algun ensurt i fins i tot s'ha produït algun drama, sobretot coneixement, no?
Sí, és fonamental. Sí. El que comentàvem al principi, sobretot precaució i coneixement i a gaudir d'una festa segura.
Miquel, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.